sabut quin és aquest pla que s'ha previst per pal·liar els efectes de la crisi climàtica a Catalunya. A més, avui estrenem una setmana dedicada al clima a Catalunya Ràdio i a TV3. Fem un seguiment especial de la crisi climàtica amb informació, amb entrevistes, amb reportatges diaris que ens ajudin a entendre una mica més l'impacte que té l'acció de l'home en el planeta i les conseqüències que això tindrà i té ja sobre la salut de les persones i l'estat del medi ambient. De tot això en volem parlar a partir d'aquesta hora amb el conseller de Territori i Sostenibilitat. Conseller Damià Calvet, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Que estem fent els deures bé a Catalunya?
Fa temps que estem fent deures i que els estem fent en la bona direcció. Ja fa anys vam crear un departament de medi ambient, hem creat també una oficina que ens ajuda a estudiar i a mitigar i adaptar tota l'activitat econòmica i humana de Catalunya en el canvi climàtic. Tenim també un consell assessor pel desenvolupament sostenible. Vam fer una llei del canvi climàtic, la primera del sud d'Europa, amb una llei que va impulsar el conseller legítim de territori, l'amic Josep Rull, i ara també ens hem declarat en emergència climàtica, recollint doncs, aquest neguit cada vegada més estès, i nosaltres felicitem doncs, que hi hagi aquest neguit que ens obliga a adoptar mesures cada vegada més estructurals, no conjunturals, que ajudin a revertir aquesta situació de canvi climàtic que té efectes sobre la nostra vida diària, entre altres, per exemple, sobre la qualitat de l'aire i la contaminació. I per això doncs, establim tot un conjunt de mesures que segur que en parlarem.
Què és el que més el preocupa ara mateix? Perquè ara fa tot just uns dies coneixíem les dades de morts relacionades a problemes associats a la mala qualitat de l'aire. La xifra és la mateixa d'un any a l'altre, del 2017 al 2018. Per tant, les mesures que s'han aplicat en aquest període no han funcionat. Què és el que més preocupa des de la conselleria en aquest sentit ara mateix?
Bueno, no han funcionat relativament. És a dir, nosaltres teníem una situació ara fa uns anys en la que 17 estacions de mesura de la contaminació ens donaven per sobre dels màxims permesos per la Unió Europea. I ara en tenim dues. Per tant, la situació ha millorat. No obstant, nosaltres volem continuar millorant i que no en tinguem cap per sobre. I que no tan sols no tinguem estacions pel màxim que marca la Unió Europea, sinó que les tinguem per sota dels màxims que marca l'OMS, l'Organització Mundial de la Salut. I per tant, és un conjunt de mesures les que hem d'aplicar. A mi em preocupa, sobretot, que fem una transició energètica correcta, és a dir, que l'energia que utilitzem provingui cada vegada més de fonts renovables, concretament la fotovoltaica i l'eòlica, i em preocupa també que puguem descarbonitzar la mobilitat, que cada vegada hi hagi més i millor transport públic i que el transport privat i el transport de mercaderies es facin vehicles doncs nets, en definitiva, que no contaminin.
És evident que les decisions que s'han de prendre afecten molts àmbits, no només el de la mobilitat, però en aquest sentit, la intenció és evident en el reglament que han anunciat avui, és que cada vegada més gent deixi el cotxe a casa, però quina és l'alternativa per totes aquestes persones que necessiten el vehicle privat o que fan servir el vehicle privat habitualment per desplaçar-se matí i vespre per anar a treballar i anar cap a casa? La xarxa de transports públics pot assumir un increment de passatgers?
Sí, de fet, des que vam anunciar la mesura que hem presentat avui des d'un punt de vista tècnic, aquesta mesura de restringir el trànsit dels vehicles més contaminants a partir del 1 de gener, això ho va anunciar també el conseller Rull i la tinent d'alcalde, la Janet Sanz, ara al març del 2018. I, per tant, des d'aleshores hem estat també treballant en l'àmbit de l'Autoritat del Transport Metropolità, que és el consorci que gestiona el conjunt del transport públic a l'àrea, a la regió metropolitana, per entendre'ns, i doncs estudiant quins increments haurem de preveure, que no seran lineals, és a dir, no incrementarem un 20% tot el transport públic en tots els seus modes i en totes les seves línies des de l'1 de gener. Tot això serà progressiu i també en funció de la demanda. Tenim estudiat allà on poden haver més tensions i també hem anticipat algunes de les coses que hem de tenir previstes, no? On tenim més flexibilitat per augmentar oferta és amb els busos, perquè doncs podem disposar amb una certa flexibilitat. On necessitem més anticipació és en el mode ferroviari. I, de fet, ara ja fa uns anys que vam decidir comprar més metro i, per tant, més màquines i vagons de metro i també comprar més trens per Ferrocarrils de la Generalitat, per la línia del Vallès, aquesta que vam prolongar ara fa uns mesos també, tant a Terrassa com a Sabadell, i que volem que incrementi molt la freqüència. Hem comprat 15 nous trens que aniran entrant progressivament en servei a partir del 2020. Per tant, estem a punt per poder incrementar l'oferta. Una mica el forat el continuem tenint en Rodalies, que és un servei...
Una econòmica bastant, no?
Sí, però vaja, n'hem parlat molt de Rodalies. Sí. Si volen parlem, però em sembla que monopolitzaríem...
No, hi entrem. Hi entrarem perquè... un altre dia, si li ve de gust, conseller.
Molt bé. Necessitem que hi hagi més inversions en Rodalies i necessitem que aquest servei bàsic pel conjunt del transport públic a Catalunya doncs funcioni millor del que funciona.
L'opció del peatge, aquest peatge que es fa servir, per exemple, en altres capitals europees com Londres, un peatge anticontaminació als accessos a Barcelona, està damunt la taula o no?
Bé, no en primera instància. Hi ha ciutats que tenen peatge i no tenen zona de baixes emissions. Nosaltres fem una zona de baixes emissions molt gran, molt gran. És tot l'espai entre rondes. Per tant, vol dir tot Barcelona i part de l'Hospitalet, part de Cornellà, part d'Esplugues i part de Sant Adrià de Besòs. I, per tant, és una zona molt gran. Avui ho dèiem a la roda de premsa, va 20 vegades allò que s'anomenava el Madrid Central, que ara fa uns mesos es va posar en servei i que també doncs, se'n va per la força, no? 20 vegades el Madrid Central, no? I per tant, nosaltres volem aplicar la zona de baixes emissions, veure com funciona, i en funció de com funciona, veure si a sobre cal doncs, algun tipus de peatge urbà, o si cal inclús una zona d'ultrabaixes emissions més restringida a l'Eixample, per exemple, per tema de repartiment de mercaderies, però tot això és dinàmic. El que volem d'entrada és fer-la funcionar, veure com amb aquesta reducció dels vehicles més contaminants doncs aconseguim una millor mobilitat, una mobilitat més sostenible, una millor qualitat de l'aire, que en definitiva vol dir més salut per les persones, més qualitat de vida, i a partir d'aquí veure doncs, quines mesures complementàries hem d'afegir. No? En el cas dels peatges, fa temps que el govern de la Generalitat també està treballant amb una proposta, no tant pel peatge urbà, sinó perquè són els peatges més de tot el país, però també els d'aproximació a l'àrea metropolitana, que és la vinyeta. N'ha sentit a parlar, segurament. Sí. És un sistema de tarifa plana que, pagant-lo una vegada, et permet doncs, circular per les vies d'altes prestacions, per les autopistes i per les autovies. I els diners que recatem d'aquesta vinyeta han de servir precisament per tenir més i millor transport públic. Per tant, el que nosaltres volem com a govern de la Generalitat és que en conjunt tinguem una mobilitat més sostenible i que tot ella vagi encaminada a millorar, a disposar de més i millor transport públic.
Avui, gairebé a la mateixa hora que vostès concretaven aquestes mesures, els joves de Friday for Future asseguraven que amb això no n'hi ha prou, que és insuficient. Apostaven ells, de fet, per un peatge... De fet, per un peatge que fos radical, per tots els vehicles i per tot l'any. Hem aprofitat per acostar-los al micròfon del Catalunya Nit i, conseller, li adrecen un seguit de peticions directes molt breus. Li deixem escoltar.
El que li demanem és una aturada radical de totes les inversions en infraestructures fòssils. Això inclou el Port de Barcelona, els aeroports catalans i amb especial atenció a l'ampliació de la C-32, que ja fa molt que es demana que es pari.
Com a demanda clau, volem un peatge anticontaminació a Barcelona.
Estem vivint una situació d'emergència global i cal actuar de manera seriosa i contundent.
Potser la petició més contundent és aquesta, demanen una aturada radical de les inversions en infraestructures, al port, a l'aeroport i sobretot les C-32, que són infraestructures fòssils.
Bé, jo els hi agraeixo la seva opinió. Jo m'he reunit amb la gent de Fridays for Future, inclús hem compartit alguna entrevista a TV3, i els agraeixo la seva opinió, que segurament la tenen basada en uns quants paràmetres. Jo com a conseller de Territori i Sostenibilitat i com a membre del govern he d'analitzar les situacions tenint en compte molts altres paràmetres, el de la sostenibilitat, evidentment, però també, per exemple, el de la mobilitat obligada. I en el cas de la C-32 tenim doncs, una situació a Blanes, a Lloret de Mar, que obliga a que molts vehicles passin per uns carrers pràcticament molt congestionats. I, per tant, busquem solucions. Aquestes solucions els hi apliquem anàlisis cost-benefici, també ambientals, i al final decidim tirar endavant una opció, que és la de prolongar la C-32. Fixi's que sobre aquesta carretera hi passaran autobusos i vehicles elèctrics. Per tant, la infraestructura no és dolenta per si mateixa. La infraestructura ha de donar servei també a la mobilitat sostenible. si ara fa uns anys ens haguéssim dedicat, o fa unes dècades, ens haguéssim dedicat a tancar línies de tren perquè hi havia màquines dièsel que contaminaven, ara no podríem fer servir trens elèctrics que no contaminen. Doncs el mateix amb les infraestructures. A la C32 d'aquí uns anys només hi passaran autobusos i vehicles elèctrics. Per tant, la infraestructura no és dolenta per si mateixa. I el mateix podríem parlar dels ports i els aeroports. No es tracta tant de limitar l'activitat de ports i aeroports, que són molt necessaris per a la nostra economia, sinó de descarbonitzar l'activitat. Per exemple, el port de Barcelona està fent un esforç per electrificar els seus molls i per aplicar tot un conjunt de mesures de, també, reducció de contaminació. Per tant, insisteixo, no es tracta tant de limitar l'activitat, perquè, en fi, l'activitat humana i econòmica és la que garanteix que, entre altres coses, hi hagi un estat del benestar i que en tinguem diners per pagar el transport públic. Es tracta de limitar l'activitat, sinó que aquesta activitat sigui el més neta possible. I progressivament l'estem fent més neta.
Tenen una bona feinada per davant, conseller. Moltes gràcies i bona nit.
Moltes gràcies i bona nit.
Potser aquest és el debat més important, o un dels més importants, com combinar, com encaixar aquesta limitació de l'activitat, no limitar l'activitat i el creixement de l'economia, la productivitat, però fer-ho compatible amb un aire més respirable i amb una salut millor per tots els que habitem en aquest planeta, en aquesta zona del planeta ara mateix.
Sí, a més a més, ell hi ha volgut passar de puntetes al conseller, però realment això hi ha un altre debat paral·lel, que és el dels mitjans, dels transports públics i com això realment, no, si no s'afronten els dos debats de forma paral·lela i al mateix moment, és difícil, no, que les mesures que s'apliquin en aquest sentit acabin tenint uns resultats. De fet, a principis d'aquest any això ja estava sobre la taula i els resultats no són els esperables, no? Els desitjables tampoc. El mateix conseller d'alguna manera ho reconeixia, no? No s'ha fet, fet una llista de totes les lleis que s'han fet en aquest sentit, però malgrat això els resultats són els que són i a partir del mes de gener això s'aplicarà i de moment encara queda molta feina per fer perquè els resultats siguin els que, no? Tant des de l'Ajuntament de Barcelona, de l'àrea metropolitana, com des de la mateixa Generalitat es buscaven a principis d'any, no? Per això que ell ha dit no parlem de Rodalies, d'acord, potser avui no era el dia de parlar de Rodalies, però és un debat que hi ha de ser també a l'hora d'afrontar això, perquè si els transports públics, no? I no tan sols les condicions, sinó també els preus, no s'ajusten al que hauria de ser, no? Doncs aleshores també fa que l'altre debat pugui ser molt més difícil d'aplicar, les mesures puguin quedar a mitges i generi més aviat problemes i no pas solucions, que és el que hauria, no? El que hauria de ser mesures com aquesta.
Amb el transport públic, evident, la freqüència, la qualitat i el preu.
No, això per descomptat, la freqüència, la qualitat i el preu. D'entrada ja partim del paradigma que no som clients del transport públic, sinó que som usuaris. I això ja indica quina és la intencionalitat d'un servei públic determinat. Per altra banda, canviar un paradigma energètic crec que és una qüestió molt complicada i sempre que ha passat va paral·lel a una revolta, per entendre's. Una revolta en el bon sentit de la paraula. Una revolució doncs industrial, una revolució social important de canvis de comportaments, de canvis de sistemes de producció, i ara estem en una situació doncs de canvi permanent i molt immediat. Va bastant més ràpid del que ens imaginem. Ara bé, dit això, és el que diem, es pot substituir la xarxa d'automòbils de carbó, diguem-ho així, que diu descarbonitzar, per la xarxa de vehicles elèctrics? Seria possible la xarxa elèctrica? Ho resistiria tal com està ara? És dubtós, no? Per tant, és el que dèiem abans, una sèrie de coordenades, una sèrie de mesures fetes al mateix moment, doncs poden ajudar a anar minvant i anar fent aquesta transició de manera més tranquil·la, més relaxada i més digerible, més mangíbula. No crec que ara es pugui canviar tots els cotxes per canviar cotxes elèctrics, ja, per entendre'ns, però sí que les funcions de canviar també el sistema de transport públic, fer-lo més eficaç, tampoc trobo que sigui caríssim el transport públic, també ho he de dir. És a dir, no és una barbaritat comparat amb altres ciutats europees, per entendre'ns. Una altra cosa és la gestió i l'empresa que ho fa i els seus directius, etcètera, que això ja és una altra qüestió. I no em posaré, aquí no em refereixo a Renfe, que això ja és un món que, per desgràcia, com a client, ho he hagut d'aguantar molts anys i t'asseguro que és una qüestió bastant dura. Però, en tot cas, les mesures jo crec que van paral·leles i conjuntes. Tant urbanístiques, com de protecció forestal, com de protecció dels recursos naturals, com és necessari tenir polígons industrials a cada poble, polítiques agrícoles, polítiques de sector primari, i sobretot tenim present l'efecte del canvi climàtic, no? En definitiva, i si m'ho permeteu i fent conya, jo vull tornar a agafar bolets.
Jo, per anar del més genèric al més concret, no? El conseller ha començat fent una reflexió dient que som pioners i que Catalunya està al capdavant. Home, no. Només cal recordar com estaven el Besòs i el Llobregat. És a dir, que en aquest país la indústria ha contaminat a tort i a dret, i només cal recordar diversos judicis a l'Audiència de Barcelona amb noms i cognoms d'empreses que han contaminat, i molt. És veritat que d'un temps cap aquí hi ha hagut un canvi de tendència, benvingut sigui, i aquest, fa una estona ho comentaven, no? En positiu, la cooperació entre administracions, Ajuntament més Generalitat a l'hora de presentar aquest pla concret avui respecte a la restricció. Però vaja, no crec que siguem un país que ens puguem posar moltes medalles si mirem en els darrers 20 anys, però hi ha hagut un canvi, és veritat. I després l'altra qüestió de fons, diu el conseller, no s'ha de limitar l'activitat. Home, doncs potser sí. Aquest és el debat de fons. Si no parlo de decreixement, que també hi ha una corrent que el reivindica, parlo de... Clar, és que quan parlem de la famosa qüestió del creixement sostenible em sona en aquells oxímorons que col·lecciona l'Arcadi Olivera, no? Sí. Pintaria d'alumini, no? Creixement sostenible és un oxímoron. És a dir, o ens plantegem realment d'arrel, de fons, si convé seguir, com diu el conseller, no limitant l'activitat, perquè clar, no limitar l'activitat és un eufemisme per dir seguim creixent, seguim contaminant, seguim les indústries, eh? Doncs parlem.
Bons emissions.
Parlem de si val la pena el quart cinturó, parlem de si la línia 9 ha sortit a compte, els milers d'euros, els milions d'euros que ha costat aquesta línia, els anys que ha trigat, i si realment té usuaris suficients que la justifiquin. Parlem de, com hem comentat abans, parlem d'aeroports, parlem del port, parlem del creuers, és a dir, és un debat mastodòntic, evidentment, però crec que és important que el plantegem també en aquests termes.
I, de fet, crec que el Quico tenia molta raó, perquè, clar, ens estem centrant a l'àrea metropolitana perquè és on realment s'acabarà aplicant aquestes mesures, però el debat de fons i el real, i que és, crec, el debat de futur, és l'equilibri territorial, i, per tant, l'equilibri territorial va més enllà de l'àrea metropolitana, i potser sí que no parlarem de rodalies perquè és el que acostumem a parlar sempre, però és que la comunicació amb la resta de províncies, és a dir, de Barcelona amb Girona, Barcelona amb Lleida o Barcelona amb Tarragona, doncs en aquests moments encara no s'adequa al que veuríem en altres ciutats europees, ni molt menys, perquè allà sí que el preu podria ser molt discutible, com és la comunicació amb aquestes províncies, i hauríem de discutir que aquest transport públic probablement no és el més barat.
El que passa que juguem amb un avantatge, que és l'avantatge que, sortosament, cada vegada hi ha més consciència col·lectiva, més consciència social de que alguna cosa s'ha de fer. Per tant, els comportaments és més... no diré que sigui més fàcil, però sí que és més factible de poder aconseguir canvis de tendència en el consum, per exemple, en la mobilitat. Això sí que es pot fer perquè cada vegada hi ha més consciència, perquè és evident que cada vegada hi ha una realitat que es mostra amb més ferotgia o amb més d'amb les pluges aquests dies, no?